minuts, mosseguis, que hem gravat d'estrangis, ja que estem a Setmana Santa. Avui estem fent Divendres Sant, farem la vetlla, i en comptes de fer la vetlla a missa, hem quedat amb en Willy. Què tal, Willy?
Pues aquí estem, a punt d'embarcar-nos en un viatge dintre del sistema solar. Tampoc anirem molt lluny. O sí.
I des de la feina, el senyor Sinner, Sinner des de Carolina del Nord. Què tal, Sinner?
Molt bé, molt bé. Ara m'enxuclaré el suc allí al darrere el coll per anar a alta velocitat per dintre l'espai.
Hosti, sí.
Allò, el tema del xute.
Bueno, a veure, per què estem dient tot
això?
Espera
un moment, tinc que presentar-te tu, no?
Perquè aquí tenim... Estem a mossegar la poma, no fa falta.
Bueno, no, però ara en el programa d'avui toca, no? Aquí tenim en gran Ludo.
I, sí, perquè està el guió.
Aquest senyor... Sí, està el guió, està el guió.
Està el guió.
Aquest senyor del podcast.
That
no?
Guy.
Seria, és that guy del podcast. Jo crec que la descripció li clava.
That guy. Hòstia, avui m'he ficat un fregat a dintre de Twitter, he dit alguna barbaritat i se m'han tirat al coll 3 o 4.
No.
No, sí, és que he dit que Django era per la gent que no sap programar i se m'han tirat al coll.
Però Django no és una pel·lícula de...
No, Django és un framework de desenvolupament d'aplicacions web en Python, però jo estic fent una aplicació molt petita i vaig estar-me al mirant i vaig dir, però això és
no.
Un pas a parar, això és una bestiesa per dues coses, no? Perquè jo estic fent una cosa petita i perquè després jo sóc old school, que m'agrada saber tot el que toco, i quan les coses poses una cosa, programar posar una cosa aquí, una cosa allà, i que passin coses automàgicament, no m'agrada, bàsicament no m'agrada, perquè sé que tard o d'hora tindré problemes i no sabré per on començar a arreglar-ho. Llavors és quan ho arregles, has de ficar un ticket a GitHub o algun lloc d'aquests, i no és una bona estratègia. M'agrada poder tocar totes les tecles en a mi. I vaig fer una provocació, que és una cosa que tampoc he fet mai, i bueno, m'han saltat uns quants. Començant amb Benjamí, que també és estrany que es lia amb una d'aquestes, i començat amb metàfores de Thermomix i coses així. Però bueno, avui, escolta, l'objectiu de la trobada primer és trobar-nos, veure'ns, fa molta il·lusió sempre veure'n en Sinner, veure'n en Willy, i volíem parlar de The Expanse. Volíem parlar de The Expanse perquè... Jo només he llegit 3 llibres, no he arribat a llegir-los tots, perquè tampoc ens dona la vida, però en Sinner tu sí que ets expansero de pro. Entenc, sí. Que per sèrie, oi?
Sí, he llegit tots els llibres, els 9 llibres principals, i després he llegit 3-4 novel·les a part, i després, clar, he vist la sèrie unes quantes vegades i després estic escoltant el podcast de la sèrie.
Perquè la sèrie té un podcast propi.
Sí, hi ha un podcast...
No, que no has escoltat cap programa del podcast de la sèrie, Marc?
Són uns cachondos, eh?
No, és un gran programa sobre ciència-ficció en general i
cinematografia.
Sí, per mi és un Todos Poderosos així, versió... No sé, com que surt gent d'Expanse, doncs encara em fa més gràcia.
Jo havia vist alguna cosa que ficaven en el mateix Amazon Prime i sortien els actors parlant d'això. És això, és el podcast, o és una altra cosa?
No, el podcast és un episodi setmanal que fa l'actor que fa del... Com es diu ara?
El Holden?
L'Amos. I un dels autors dels llibres, el Ty Frank. Llavors porten a directors, altres actors, porten a gent del mundillo... Bueno,
l'actor aquest de l'Amos es veu que és molt friki, és molt, molt fan dels llibres, i vaig veure un vídeo, una entrevista que li feien a YouTube amb ell, en el que... Perquè es veu que, clar, aquesta sèrie la va engegar al canal Sci-Fi, que és un d'aquests canals que teniu als Estats Units, d'aquests de cable, entenc, i que han fet moltes sèries molt bones.
N'han començat de molt bones,
i no continuen, es va tancar, doncs, perquè Sci-Fi no tenia calés, doncs, per continuar d'això, i llavors, quan era com una festa d'espedida va aparèixer el Jeff Bezos i els hi va dir que no, que Amazon Prime havia comprat els drets i que continuarien la sèrie. I llavors ell diu que estava saltant, abraçant-se amb un paio, i al final quan es va donar compte amb qui s'estava abraçant era amb el Buzz Aldrin, que és el segon home que ha estat a la Lluna. És dir, hòstia, impressionant aquí la qualitat de seguidors i de la gent que està al voltant d'aquesta sèrie, perquè entenc que...
Jo m'agradaria això, començar. Per què us agrada aquesta sèrie a vosaltres? Perquè jo els llibres sí que us dic, no els he llegit cap. Jo sóc de la sèrie de televisió i punto. Vull dir, no he anat més enllà.
Llegir els llibres, doncs vaig dir, ostres, la fan a la tele? Impossible. No ho puc creure. La vull veure. I la vaig començar a veure i dius, són molt fidels i els llibres m'havien agradat molt, molt en plan... hard sci-fi d'un futur no massa llunyà, dic, ostres, això és boníssim i encantadíssim que la fes, i per això la segueixo, i em va agradar cada vegada més la sèrie.
Jo vaig tenir la impressió, i jo el vaig enganxar quan, diguéssim, en la meva època encara, diguéssim, pre-Netflix i Amazon Prime Video, tot això, és que encara no estàvem aquí fotent streamings, que per veure Netflix t'havies de fer una VPN i coses estranyes, i bàsicament tiraves de torrent i anaves mirant a veure què podies agafar que estigués bé i em vaig baixar la primera temporada i em va donar la impressió que només us explicar de la forma que es presenta un disco de Jethro Tull que diu que es presenta com la copa de nit. Hi ha sèries que són, per exemple, estic veient una sèrie de Netflix que es diu Timeless, que és una d'aquesta sèrie genèrica de viatges en el temps, que bueno, és allò, és com prendre's una cerveseta a mitja tarda, és a dir, bueno, va, veus la sèrie, entretinguda, hi ha trames, tensió sexual entre alguns personatges, algunes intrigues, històries, però que bueno, que és una sèrie lleugereta. Però va ser començar a veure The Expanse i veure com es comença a desenvolupar la trama, els arguments... Que no fan la típica fórmula de seguir un personatge i buscar la involucració emocional amb aquest personatge. No, et van... Sobretot la primera temporada és molt de pinzellades. Molt de pinzellades. Tardes molt... Bàsicament és que fins que no estan a dalt del Rocinante i li posen el nom de Rocinante no te'n dones compte que aquí hi ha... De quins són els personatges principals? Els primers capítols t'estan pintant un món. A base de pinzellades, veus el detectiu, veus els que estan en la els que després estan en la Rocinante, que estan en aquella nau que acaben explotant. Exacte.
El Canterbury,
exacte. En el Canterbury veus la Bacera, la fotent històries, veus els de Marta i et van pintant un món sense necessitat de buscar-te una trama específica. Les temporades de després ja és més clar perquè tens claríssim doncs, que, bueno, doncs, que al voltant dels personatges potents de la sèrie doncs, ja saps que és on es van desenvolupant les coses i que... però sobretot al principi em va semblar allò de dir és una sèrie dura de que has de fer un esforç per entendre, de dir que t'estan demanant que facis un esforç per entendre aquest món que t'estan pintant que no se'l... I com que hi ha una promesa, sobretot a la primera temporada, que hi ha una promesa, dic, val la pena de que intentis entendre el que està passant aquí, perquè tampoc t'ho expliquem fàcil, tu ho has d'anar veient, ho has d'anar intuint, les diferents coses, l'estat de la tecnologia, no et diuen l'estat de la tecnologia de viatge en l'espai, en quin estat es troben totes les possibles tecnologies, es fa pinzellades i demanen un... estan exigint en l'audiència que sigui intel·ligent.
Això ho expliquen en el podcast. Això ho expliquen en el podcast, que diuen nosaltres no volem donar tot mastegat, perquè no és com se fan bones trames o bones sèries de televisió.
Jo us ho explicaré des d'una altra punta, que tampoc vull que soni molt profund, però és... per mi ha sigut el Star Wars que puc veure amb 40 anys. Vaig començar amb 30 molts, i entenc que no és un Star Wars, no és un Star Trek, i potser amb el temps ho serà, no ho crec, però és, per mi és això, és aquesta sèrie que d'alguna manera em permet disfrutar la ciència-ficció amb un punt més de maduresa, no? Vull dir, no és amb la sèrie que he crescut, sinó és amb una sèrie en què, ostres, ara en aquest punt disfruto. I sobretot això que us preguntava, no sé com divergeixen dels llibres.
Però quan estàs dient Star Wars, Star Trek i The Expanse, per mi són tres productes completament diferents.
Ah, tres productes diferents.
No,
sí, però t'arriben...
Objectius, jo sóc fan de les tres, però són tres objectius diferents. O sigui, a veure, el Star Wars és una recreació continuada dels arquetips d'històries èpiques de la humanitat. És el viatge de l'heroi una vegada darrere de l'altra. És la lluita del bé contra el mal.
És una pel·li de vaqueros a l'espai.
Bueno, de vaqueros, sí, o és el Hobbit, o és la novel·la artúrica. O sigui, és que tens les espases màgiques i tots, i tens els mags, els guerrers, les espases màgiques, tens tots els arquetips de la novel·la artúrica o de la punyetera Ilíada, ¿vale? O sigui, ho tens
sí,
tots.
O de Dune.
O de Dune. Bueno, però Dune és més... Dune podríem parlar que és,
bueno,
és molt més complex.
Bueno, no sé que Lucas va dir que volia fer... Volia arribar-se'n del Dune per fer Star Wars.
Vale, i no devia tenir els drets, molt més complex.
Vull enriure'm del Dune, que és massa sèrie, vull fer una cosa més per menjar crispetes i veure el mig litre de Coca-Cola al cine i per passar-ho.
És una novel·la artúrica. A més, en George Lucas va tindre els collons de fer Star Wars, l'episodi 4, i després fer Willow amb el tu mateix argument. Sí. El mateix argument de Willow és clavat a Star Wars i simplement et canvien, et fiquen nans i et fiquen dracs i et fiquen coses i es queda tan panxo, és el mateix argument. Fins i tot alguna de les pel·lícules de Nàrnia que van fer al cine, en comptes de ficar-te un argument de Nàrnia, et tornen a ficar Willow, que dius, per què heu fet això? És com podíeu haver fet jugat amb els arguments de Nàrnia. Però després, Star Trek, el que és un... Star Trek és episodi darrere episodi, el que estàs fent és dilemes morals. Estàs plantejant arguments en el que es plantegen dilemes morals, socials, polítics i culturals contínuament.
Aquest és el punt que et dic.
Que és molt de ciència ficció, això.
Però aquest és el punt que et dic.
Bueno, clar, és...
Agafes aquests temes i els puges una miqueta de nivell, per mi, vull dir que és... Per això, per això els he disfrutat més, vull dir que és... Bueno, aquí això, les decisions d'alguns personatges són una miqueta més profundes, hi ha decisions duríssimes, i no sé, bueno, jo és que l'he disfrutat molt, i ara per mi és això, estic buscant una sèrie que em permeti disfrutar de la manera que m'ha fet disfrutar The Expanse. I per això preguntava-lo dels llibres, perquè igual és una opció, és tornar a començar els llibres... per redisfrutar o potser profunditzar, no? Que a la sèrie li ha passat el que li passa a moltes sèries. No l'han sabut acabar bé, tu. No sé, no...
Sí, és que s'han quedat penjats, no han acabat de fer el sisè llibre i s'han deixat molt de tema i l'han fet una sèrie més curta, amb molts menys episodis, quan és un dels llibres, em sembla que és dels més gruixuts que hi ha, perquè és un canvi bastant radical... I és un canvi d'escenari i, clar, necessites molt més temps. Però em sembla que se'n estaven cansant, no sé per què, però van decidir de fer la curta, no sé si és pel Covid o què, però van... Perquè si fixes la darrera... Quan és? La darrera temporada són 6 episodis.
6 episodis.
Agafa ritme de pel·lícula.
I d'altres temporades són 10, 13, 13, 10, 10...
A l'última temporada agafa ritme de pel·lícula. Les altres temporades es va deixant que es desenvolupin els personatges, deixes un personatge en una estació i es queden allà i està uns quants episodis en aquella estació fent coses i li passen coses de dinàmica, i en canvi l'última temporada té més ritme d'això de film, que es veu que estan cobrint molt de material, que, bueno, que entenc que hi ha... que fan bé la feina i expliquen bé les coses, però les coses xules de The Expanse, a veure, la primera de tot és la idea aquesta de ciència-ficció hard.
Jo, us en recordeu quan comença la sèrie?
Sí.
No? Amb la presidenta... la secretària amb la seva neta mirant... Sí. És que no diré bé el nom, Vull dir, per això no m'atreveixo. Sí, mirant cap a l'espai i...
La Cris Jenner a Barcelona?
Sí. Mirant a l'espai i em sembla que parlant de meteorits. És, vull dir, jo, o sigui, el bo que he trobat a revisionar la sèrie un cop i una altra vegada és que ets capaç d'anar lligant coses que passen molt al principi amb coses que passen molt endavant. I veus això, que la història està molt ben lligada, i suposo que per això grinyola en pocs trossos, eh? Però sí, sí, sí. I bueno, és aquest punt d'anar disfrutant, no? I jo reconec que vaig tenir que arrencar dues vegades la sèrie, eh? La primera vegada no vaig passar del segon episodi i vaig tenir que fer aquest esforç de... Anem a fer-ho una altra vegada.
Jo quan havia llegit els llibres directament, vaig llegir el primer llibre i me'l vaig polir. O sigui, allò en plan, agafes i dic, no el puc deixar. Perquè vas llegint i és un... Sense ficció m'agrada. I estava molt ben feta i al podcast han parlat, han dit que anàvem per anar amics seus que eren físics per a veure dintre de no sé quants anys doncs, com podia ser un viatge doncs, dintre del sistema solar, com podien ser els combats, quins problemes podria haver, van dir problemes ecològics i així estem. I clar, amb això van sortir un molt bon bagatge. Després també els autors van treballar sota el George R. Martin del Juego de Tronos.
Mm-hmm. Joc de Trons, nota, també.
Que van fer els seus pins, o com es diu això?
Els seus pinitus,
en català normatiu, els seus pinitus.
Sí, sí, sí. Però
és el 30% de castellà, això no ho entenc. Deixa'm estar.
És doncs, català de Barcelona.
No ho mateix.
Doncs van agafar i van aprendre a escriure. I van aprendre doncs, a escriure i a fer una bona trama. I llavors aquesta gent jugava a rol. Jugaven, me sembla que era a... Això de rol, sí que es deia Traveler. I feien de Masters de Traveler. I eren els que jugaven la partida, eren els protagonistes, els que anaven a la nau Canterbury. I llavors els que jugaven les partides, això és xulíssim, hem de continuar. Aquest món m'agrada més. I només per fer la partida més interessant, anem a parlar amb el seu amic físic, o el seu amic científic o el que sigui, i anaven ficant molt tema molt interessant i molt probable i anar treballant pel George R. Martin i van dir, ostres, i si fem un llibre? Qui el llegirà? Doncs els nostres amics que juguen a partida de rol. I així va anar tot, bàsicament.
Però
van anar sense concessions. I nosaltres fem perquè ens agrada i fem a llarg termini i volem fer-ho intel·ligent, no volem donar mastegat.
Bueno, però és... En Miquel Barceló explicava que de vegades dius el món ja... Quan ho va dir ell, hi havia 6.000 milions de persones, ara hi ha 8.000, vale, sí, 7-8.000 milions de persones, milers de milions de persones, no necessites parlar amb tothom, no necessites fer-te amb tothom, no necessites relacionar-te amb tothom, no necessites ser un producte per tothom. Llavors, al final, si intentes ser un producte per tothom, el que faràs és una cosa això, blana, no, sense arestes. És a dir, el que busques és dir, fes el que a tu t'agradi, pensa el que tu fas per qui ho vols fer, que sigui específic, i al final això és, i en aquest cas la ciència ficció hard, sobretot el que busques és un públic que li agradi això, que hi hagin coses coherents, que hi hagin coses coherents, l'especulació sobre el que pot passar, sobre el que pot ser, i que afecta tot tipus de dinàmiques, perquè fixeu-vos-hi que les possibilitats que hi ha aquí, estem parlant de possibles estructures polítiques, relacions internacionals, ecologia, enginyeria, física, lingüística fins i tot, o sigui, tota la idea del llenguatge pelta, que al final és una mica el que va passar amb el llenguatge dels pirates, el llenguatge crioll que parlaven els pirates, que barrejaven 4 o 5 llengües i que creaven com una llengua pròpia amb la que s'entenien tots, o sigui, diguéssim, ja és una altra cosa, una cosa que hi ha passat, però tota aquesta especulació i aquesta intenció de mantenir les coses coherents. Per exemple, hi ha en una Comic-Con li van preguntar a un dels guionistes, dels creadors de Babylon 5, li van preguntar a quina velocitat anaven no sé quin collons de naus. I ell els hi va dir, a la velocitat del guió. Per què? Perquè ell volia explicar una història i a ell li interessava pues, que els Entari arribessin quan a ell li tocava en un moment determinat doncs, per augmentar el dramatisme. vale, determinat, o per exemple em sembla que és en les, en, quan es feia el retorn del rei, que ja surt el rei bruixot, que té que lluitar contra la Eowyn i li planten una massa que sembla una campana de campanar en comptes d'una massa de guerra, i el Peter Jackson diu: aquí no vols una massa de guerra, seria la bola seria com una llauna de cervesa, és suficient. Imagina't una llauna de cervesa tota de ferro girant així, l'hòstia que et fot, mata qui és el que vulgui, però tens que fotre una supercampana, doncs, per donar aquest efecte romàntic. Amb ciència-ficció hard això no passa, a The Expanse això no passa, o sigui, les coses són com han de ser, i les velocitats, i si tens una nau que està en un moment determinat a un punt del sistema solar i l'altre en un altre punt del sistema solar, i sabem doncs quin tipus d'impulsos tenim, i el que es tracten d'accelerar i el que es triguen d'accelerar, i quina és l'acceleració màxima que tenen els que poden suportar les persones, i fins i tot allò que tu deies abans, el líquid aquest que t'injectes per dir, a veure, anem a inventar alguna tecnologia, doncs, perquè els éssers humans puguin aguantar més de 5...
El líquid aquest què és, exactament? Com que s'injecta a la corrent sanguini?
És un líquid que ajuda al cos humà a suportar acceleracions de més enllà de les 10 Gs. I amb molts resultats de sobreviure. Perquè em sembla que arriben a 25 Gs, em sembla, quan estan perseguint...
En la bacera, en el rei Zorbach.
Quan estan perseguint el Eros, que estan amb el Rocinante.
Ah, és ja. Quan estan perseguint.
Sí, que van a màxima velocitat i que estan, bueno, patint, i que veuen que pringaran, i veus la, com es diu ara, la Noemi.
La Naomi?
La Naomi, que doncs acaba i està tota sagnada, perquè clar, petits, com es diu ara, petits... capilaritats de la cara, doncs rebenten
microfractures capilars,
això, gràcies, i veus que acaba sagnant. O sigui, tenen aquests detalls, saps? Que això normalment no ho fiquen, i ja això. I després també el tema del combat de l'espai, doncs dispares boletes a alta velocitat, no han de ser molt grans, i te foraden d'un costat a l'altre i et fan destres a les naus.
Són això vaig en el primer...
I els processos de manteniment, és a dir, quan hem de lluitar, el que fan és posar-se els vestits, perquè estàs a dintre de la nau i saps que la nau es despressuritzarà, i llavors el que totes les tones han d'estar fotent reparacions a les naus, perquè...
Bueno, despressuritzen la nau abans del combat perquè saben que així no perdran aire, i es fiquen el vestit aquest...
Directament. No, i a més és per evitar descompressions explosives.
Evidentment.
Si estàs pressuritzat i et punxen, doncs potser la despressurització serà pitjor que el propi dany, amb el qual que fas, dius...
Sí, i veus que van també els naus, doncs tenen dos, com es diu ara, dos holes, com es diu holes? Cascos?
Cascos. És el
sí,
casc.
Tenen dos cascos i llavors van entre mig l'un i l'altre per fer el manteniment de sistemes i arreglar el que sigui, i així van, i així funcionen.
Jo no sé si estic confonent. Sembla relacionat amb les naus, a part d'aquell capítol que expliquen com descobreixen l'acceleració, em sembla que és...
Del motor Epstein.
És molt bo, el fet que l'Epstein aquest no pugui tocar el botó d'aturar perquè va massa de pressa i se li trenca la mà i no li funciona l'interfície, no li funciona el Siri. Perquè
sí, perquè
té un problema a la boca.
És una còpia xinesa dolenta i no sap xinès, no sé quina història passa. És un molt bon detall.
No, està bé. No sé si em confong, però em sembla que tot el que està relacionat amb els combats i els moviments dels combats, potser que imitin algunes batalles concretes que han passat abans, a la Segona Guerra Mundial, entre els caçabombarders, o estic barrejant amb una altra cosa?
No, van estar parlant amb militars sobre com podria ser el combat dintre del sistema solar, i van dir que mínimament seria basat en les marines de guerra que hi ha actualment, però seria força diferent perquè, per exemple, depèn de la distància, tindries els combats amb armes relativistes, que és tu acceleres qualsevol material a una velocitat propera a la llum. Llavors és una arma relativista que quan impacte...
El railgun.
El railgun el que fa és anar a alta velocitat i fer un forat de costat a costat, o sigui, perquè és una massa densa, és un pepino d'un pam de llarg, més o menys, que són que eren 2 quilos, si recordo malament, que tiren a alta velocitat i com és tungstè, és molt dens i llavors fas de forat a forat. Llavors tu això fa de forat a forat a una nau i si el toques al motor, doncs el motor
pam,
el pares en sec. Llavors acaba l'acceleració i ja no pot maniobrar. Però els armes relativistes són, per exemple, el que fa el Carlos Inaros, el terrorista, que agafa tros de roca i els envia a alta velocitat cap a la Terra. I cap a
això, jo, aquest punt és el que us deia de com comença la sèrie i quan s'enllaça amb aquest tros de la història va ser com, que cabrons! Vull dir que és
però,
com, si com m'ho han anat preparant.
Però si fixes també el que fan és una molt bona evolució d'un personatge a mínima rellevància dintre del món Belter, el Carlos Inaro, però que per culpa de l'expressió de les, diguem, estrangeres, doncs una persona que és intel·ligent com ell i que veu que la seva gent pateix molt, s'acaba radicalitzant i acaba convertint en un terrorista. I això explica, és una forma molt clara d'explicar el terrorisme que hi ha al món. O sigui, tu quan hi ha un grup de gent que el puteges a tope i no li deixes cap opció de canviar el seu futur per mitjans pacífics, si no li deixes cap altra opció, agafarà mitjans no pacífics, es convertirà en un terrorista. I és el que fa, això és un toc d'atenció.
I a més a més, això arriba és el... és quan l'alternativa de lluitar, o sigui, les conseqüències de lluitar són menys dolentes que les conseqüències de no lluitar, que és quan estàs en aquest nivell d'operació, doncs hi ha més igual que, bueno, és el que passa amb les revoltes d'esclaus i tot això. I després la transformació, però a veure, no volíem que ara d'entrada quan comença ja la sèrie, ja hi ha una organització terrorista del Belt, que és l'OPA. Bueno,
però li diuen terrorista, però no expliquen mai que ha fet actes terroristes, sinó senzillament que suposa bueno, que l'expressió a que les potències
moviment...
estrangeres els controlin.
És un moment de resistència, diguéssim. És com l'emergència de la nació Belter, és a dir, el que és simplement el Belt es presenta, diguéssim, com una extensió, diguéssim, de corporacions de la Terra, vale? SpaceX i companyia que agafen i comencen a conquistar pues, el cinturó d'asteroides i van muntant colònies i entenc que al final, diguéssim, són com una miqueta les colònies que teníem aquí en el Llobregat, no? les colònies de la Revolució Industrial, que hi havia el senyor industrial que muntava la seva colònia i que donava doncs, serveis bàsics, doncs, aigua, clavegueres, escoles i l'economat i les coses aquestes, però és que en aquest cas quan estàs en el Belt et donen fins i tot l'aire, l'aire que respires i a més a més no hi ha sortida, no hi ha manera d'escapar-te, amb la qual cosa és com una colònia però amb molta més pressió, i en aquest cas a l'OPA és la forma de dir els asteroides per qui els cultiva, no? Per qui els treballa, no? I és aquest moment el que passa allò és hi ha la part aquesta de que es, doncs que abunden doncs, la part d'aquesta que pot ser terrorista o freedom fighter o lluitador o el que lluita per la llibertat el llibertí i després el que hi ha també que passa amb el personatge del Carlos Inaros és que és el personatge doncs, que molt intel·ligent, que es converteix en un líder però en cert punt en cert moment, ningú li discuteix el que està fotent. Hi ha una... no ho he llegit en els llibres, però almenys el que es veu en la cinquena i la sisena temporada és que ell va decidint coses i va fent coses, ningú dels que té li discuteix el que està fotent, tothom li diu que sí, de fet només és el personatge del fill el que el posa una miqueta en dubte, la resta li estan dient que sí a tot, i llavors és quan es va radicalitzant i perd el contacte amb la realitat i llavors ja no té cap mena de compàs ètic i es tiranitza fins i tot entre les seves pròpies persones, o sigui passa de ser el revolucionari que després es converteix en tirà, que també és una figura que per això jo que sé Fidel Castro, no? Que comença sent el que lluita contra l'opressió i que treus a l'opressió del teu poble i acabes convertint-te tu en el mateix opressor perquè ningú t'està dient Fidel Castro o Putin ara mateix, no?
Però no, estava pensant en aquesta, la situació actual. Vull dir que
bueno, però és que a veure, penso una cosa, o sigui, el mateix Adolf Hitler el mateix Adolf Hitler, quan està al 1930, és un llunàtic i està molt grillat i d'això, però té que mantenir una estira i arronsa amb gent que encara està en el seu nivell, i això el manté arrelat a terra i no se li va completament la pinça. Però en el moment que aquest tio, que arriba al poder absolut i a ningú se li acudeix tossir-li, és quan aquest personatge entra en barrena i se li va completament el compàs moral. I qualsevol persona, qualsevol líder, o encara que vingui des del punt de vista del que vol alliberar la seva gent, quan ningú et discuteix i quan tothom et diu que sí, a qualsevol de nosaltres ens pot passar que ens tornem bojos.
Sí, és això de que
el poder
és et corromp, i el poder absolut et corromp absolutament.
Absolutament. Necessites algú això. Que... Ho dèiem l'altre dia a Zeta Testes, la idea aquesta del bufó. Els reis absolutistes, que eren dinasties i per tant sabien com fer-ho durar, no era un que estava allà i després... Tenien el bufó de la cort. I el bufó de la cort feia una funció important, que era mantenir quines bromes m'està dient, quines coses m'està molestant, perquè potser quines coses hauré de... Necessites escoltar les crítiques i les bromes i les coses dolentes, perquè si no, això perds la funció de realitat i et converteixes això en una persona absolutament sense control.
I això des de sempre, perquè a la República Romana, quan un general era victoriós, li feien un triomf, que era la cavalgada i la passejada i l'aplaudia.
El triomf, sí senyor.
I diu, ves a mi hijo i no sé què, i mira, aquí tens els meus calçotets i vine a mi, la seva cosa, no? Però després sempre hi havia la persona que tenia al darrere aguantant-li la corona de llaurer, que li deia, recorda que ets humà i que la glòria passa. La glòria passa.
Avui és el teu dia, però recorda que ets humà.
Mhm.
De fet, quan deixen de fer això els romans és quan els emperadors, com Calígula, diuen que s'ha transformat en déus.
I després va quan la caguen i desapareix l'imperi.
Exacte. Exacte, va per aquí. Va, Willy, expliques més coses.
No, torno una mica enrere. Us heu fix... Igual jo ho he entès malament, però ells parlen de problemes de matèries primes, però per ells l'energia no sembla un problema en el futur. Sembla que no hi hagi problemes energètics.
Parlen de fusió. Crec que parlen de fusió.
Parlen de fusió, i veus que hi ha molta energia solar. Sí, clar, si tu agafes l'energia solar que hi ha a les plaques fotovoltaiques, que estem al segle XXI al començament, mira els rendiments que donen i pensa com pot evolucionar l'energia que es pot extreure. O sigui, ara mateix m'ha semblat que l'energia total per consumir, que consumir els Estats Units amb energia solar, és un tros molt canijo a un desert a Texas, i donaria suport a tots els Estats Units, que és el país més gordo i amb més consum energètic per càpita del món. Llavors t'agafes fusió, agafes energia solar ben feta i dones solució energètica, no ha de ser problema.
I a més a l'espai, perquè aquí estem parlant de... Aquí tenim plaques fotovoltaiques a sota dintre un planeta amb una atmosfera ben gorda i amb núvols i amb de tot. A l'espai no hi ha atmosfera, amb la qual la radiació del Sol és bé amb tot el suc. Sí. Amb tot el suc. Entenc que si estàs en el belt el tens una mica més lluny al Sol, però clar, no tens una atmosfera pel mig i que per tant, i a més entenc que la tecnologia millora i tens més capacitat d'agafar, de rebre, d'emmagatzemar i de transformar. Però que no es fa... Aquestes millores tecnològiques no són màgiques. L'únic moment en la sèrie en el que es trenca la ciència-ficció hard és quan apareix la protomolècula.
Però, bueno, et dic... I tot i així ho enfoquen molt bé, perquè precisament és quan presenten el motor Epstein. És el mateix episodi en què la protomolècula evoluciona cap a una altra cosa. És el canvi de paradigma. S'ha passat alguna cosa que ja no estem jugant amb les mateixes regles. Una altra vegada està tot molt ben enllaçat perquè ho puguis seguir i no et perdis sentit el que estàs veient.
Bueno, però amb la protomolècula es juga el joc del realisme màgic. És a dir, tu tens un entorn real o de ciència-ficció hard, és a dir, on hi ha coses plausibles, vale? És a dir, pensem doncs, que han passat 100 anys doncs, i que els problema, alguns problemes no s'han resolt i s'han quedat més xungos i la Terra té problemes i tenim una sèrie doncs, de tecnologies doncs, que podem estar per l'espai fer aquest tipus de coses, hem millorat l'espai, les nostres energies, les nostres capacitats de comunicació, les nostres, els nostres motors, i ara apareix alguna cosa inesperada, una cosa inesperada que no podíem haver previst. I aquí entra el punt màgic, en aquest cas, aquí ja no necessiten explicar què està fotent la... O sigui, no... tot el que fa la protomolècula surt dels paradigmes de la ciència-ficció hard. Aquí és la protomolècula fot. Vale? I si en Holden se li apareix el Miller, se t'apareix el Miller. Per què? Protomolècula. Aquí entres a la ciència-ficció ja més tradicional de dir això és així perquè... perquè és a dir, però no són tots els elements estranys.
Em sembla que també una mica la protomolècula el que fan és ficar-ho d'un punt de vista com si fos una màquina de von Neumann i una biomàquina amb bioreactors que bàsicament es multiplica però té un objectiu final. I l'objectiu final és
construir l'esfera.
És construir... el, com es diu, the ring,
el ring,
i l'anell,
els anells,
l'anella, per poder viatjar d'un lloc a l'altre. O sigui, és, envies un com seria, tu envies una capsa d'IKEA de com fer l'anell, saps? Però passa que es monta sola i per muntar-se necessita, l'has programat aquesta capsa de l'IKEA espaial perquè agafi i agafi tot el material que sigui mínimament, diguem-ne, orgànic per ajudar a construir-lo, per aconseguir més energia i que sigui, com es diu ara, energia, al contrari d'energia fòbica, energia fílica. Llavors el que vol és molta energia, per això mira, es veu que sempre la troben al costat dels reactors nuclears i donen radiació perquè creixi i perquè desenvolupi més, o sigui, necessita energia. Llavors es desenvolupa i amb la massa, amb la massa biològica, doncs s'acaba desenvolupant al màxim. I llavors, quan té tota la massa biològica i tota l'energia que pot tindre, llavors és quan agafa i munta l'anella, i quan ja el té muntat, agafa i l'envia a la posició idònia per viatjar d'un sistema solar a un altre.
Que el fiquen en un punt de Lagrange o...?
El fiquen a una zona del sistema solar bastant lliure de planetes i planetoides i sistemes d'aquestes, me sembla que està més entre Júpiter i Neptú o alguna cosa així, me sona. No, no passa massa cas. Però està un lloc bastant deshabitat, que jo, el que dius, llavors aquí no hi hauria massa atracció, força gravitacional, interferència de l'estel, d'energia de l'estel, de radiacions... O sigui, un punt bastant segur per transitar d'un sistema a un altre.
Però
bàsicament
això...
és una màquina de von Neumann amb
reactor biològic. Aquests punts s'anomenen els punts de Lagrange. Jo que en tot sistema solar, per diguéssim la dinàmica de Kepler, hi ha quatre punts.
En tot sistema, no cal que estigui sistema solar, perquè també hi ha punts Lagrange al sistema Terra-Lluna.
Mm-hmm. A tot, exacte. Però em sembla que el que munten és en un punt Lagrange del sistema solar, i llavors a partir d'aquí ja saps que el que no t'has de preocupar de que se't mogui, perquè hi ha com una estabilitat, no? La gravetat no hi ha... el pots deixar allà penjat.
Sí, i no et vindrà el satèl·lit Dominguero a pixar-te el pie d'allí i fer un merder amb la nau quan arribis.
Bueno, el Mardel té el primer que intenta entrar-hi, vull dir que és el que hi... aquella escena és bastant impactant.
Quan el nano que juga a carreres... A més, és bestial perquè agafen el tema Highway Star dels Deep Purple, que és bestial, perquè bàsicament és, o sigui, la cançó Highway Star és una cançó de cotxes i noies. O sigui, la cançó és m'agrada el meu cotxe, a mi m'agrada el meu cotxe i m'agrada la meva nòvia i m'agrada anar amb el meu cotxe i follar-me la meva nòvia. És la cançó. I l'agafen i la tinguen a l'iTunes, que bàsicament la tradueixen al Belter, a l'idioma Belter, i canvien el cotxe per la nau, i és el que fa ell. O sigui, corre carreres amb la seva nau per poder-se follar la seva nòvia. És fantàstic.
No, no, és una altra cosa. La sèrie té moments estètics per mi, ostres, molt xulos, molt xulos, molt xulos i molt cuidats. I aquest és un, vull dir, aquest t'impacta. No sé si passa al principi d'un episodi o al final, però et deixa allò, ostres.
La gràcia de que hi hagi una... i s'inventi una cultura pròpia del Belt, que hi hagi una cultura pròpia del Belt, que hi hagi una música pròpia del Belt, que agafa coses de tot arreu, amb un llenguatge propi, una manera diferent. És a dir, has de demostrar que les tres societats, la Terra... clar, la Terra no necessites explicar res, no necessites explicar-nos res, ja sabem que és la Terra, vale? Però ens han d'explicar Mart. Hi ha un, no sé si és la tercera o la quarta temporada, on la Bobby està a Mart i has de veure, doncs, què és el que està passant a Mart, i a més és després la transformació de Mart quan apareix el ring, que és un canvi de joc,
sí, sí, sí.
Absolut. I després que hi hagi el Belt, que és aquesta, això, és aquesta cultura criolla de barreja, de pirates, d'emprenedors, on hi ha de tot, i a més aquesta aspecte caòtic, brut, de taller en construcció que tenen tots els llocs del Belt. Al contrari, diguéssim, de l'estrella de la mort, aquella que està tot amb els terres encerats, polits, tot blancs i negres i tot superpolit i tot superendreçat i tot endreçat a darrere de plafons, el Belt no, és tot... veus l'estrella... clar, és tot són mecànics allà, tots són mecànics, tots són capaços de fer manteniment, de fer EVS, de sortir amb el, de sortir a l'espai a surar i arreglar coses. És una, no necessiten aquest aspecte tan polit, és més això, més d'allò de taller mecànic. És com viure en un taller mecànic, no és,
sí,
no és polit i estèril.
En un moment expliquen que deixen així una mica de costat, però sí, expliquen com de petits els veuen dibuixos animats que expliquen, doncs, com canviar els filtres de CO2 de l'estació. O sigui, saps? Ah, i una cançoneta, i perquè te'n recordes que de tant temps han de canviar els filtres de CO2 i has de mirar que estiguin bé, que no necessiten manteniment, i sempre tothom ha de fer manteniment, i sempre estan els filtres a fer manteniment, i després a sobre fas més manteniment i més manteniment, sempre estan igual.
Els hi va la vida. Sí. El Barrio Sésamo, on expliquen l'amunt i avall i cantes l'abecedari, cantes el cicle...
Sí, a prop i el lluny, el filtre de CO2 ve i en mal estat, com reparar un forat al vestit espacial, sí, tot bàsic Barrio Sésamo.
Però això és el que es fa. A més, en els llibres la Niobe fot 2 metres. La Niobe fot 2 metres. És super alta. Ja, la pinten ja, diguéssim, com una geganta, perquè per gravetat, de fet, sembla que en la sèrie, en un dels capítols, apareix un paio que és superalt, i no sé si és el Miller o algú que diu, hòstia, d'aquí 4 dies tots serem com aquest, tots serem així d'alts. Però en els llibres ja ho pinta, que els que són spacers bàsicament són supergansos, perquè no tenen la força aquesta robusta que tenen, doncs, els de la Terra, que en principi la idea, per exemple, de l'Eimos és que, clar, que reparteix hòsties que té cagues, perquè a més de ser un tio xungo, és un tio xungo de la Terra, amb la qual ha viscut amb gravetat de llonces i es pot fotre de pinyos pràcticament amb tothom allà dalt.
I per això t'expliquen que els marines marcians, quan s'entrenen a la mateixa gravetat de la Terra.
Exacte.
Per poder combatre amb igualtat de condicions.
En cas d'un...
Per això la Bobby te la pinta... Bueno, la Bobby és així, que allò que te pot aixecar amb una mà. Sí.
Bueno, després d'això, els personatges també estan com molt, molt, molt caracteritzats, destacant una mica el que parlàvem l'altre dia també a Z-Testers, d'anar cap a extrems, no? La Terra versió vella, Mart, els tecnòcrates que volen reformar algú per viure en condicions... I los otros, que són els Belters, no? Que són els picapedrers. I després aquests, els personatges, evidentment, doncs es van col·locant entremig d'aquestes diferents... aquests grups, no? Tens a la Naomi, que és una Belter, tens a l'Imos, que és aquest, és una bèstia parda de la Terra, tens el protagonista, el Holden, que és el héroe perfecto, no? Amb una criança també molt, 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 molt especial, que és un concepte que jo... Bueno, no recordo haver-ho vist explicat d'una altra banda, no? Que és un fill amb no sé quants pares.
Sí, hi ha alguna novel·la de ciència-ficció que això sí que s'explora, la idea aquesta d'allò de muntar famílies, això de quatre homes i quatre dones i tots junts allà.
Poti-poti, sí. També està molt, molt bé que miren des d'un punt de vista que al futur això de que hi hagi blancs i negres i asiàtics, no, tothom estarà barrejat. I se van dedicar i van demanar que aquest fos un pilar bàsic de la sèrie, tothom fos variat. I demanaven gent, volem gent que tingui una pinta més o menys mitja asiàtica i mitja africana, així entre mitges, els enviaven, doncs, tios rossos, saps? I dius, no, que realment estic buscant gent que no sigui el típic tio de Hollywood. Vull un personatge, doncs, que es pugui ser de qualsevol món, que hagi viscut a qualsevol món dins del futur, que estaran tots barrejats. I per això hi ha, bàsicament, tothom barrejat. Excepte la Terra, que veus la Terra que hi ha el Holden, que és molt blanc, l'Amos, que és molt blanc, però la resta veus que és una varietat increïble. Realment, què és el que dius? Que això és com serà dintre de no massa.
Sí, molt... A més,
ho han buscat molt bé.
Es barreja, o sigui, la raça no és un element que s'utilitzi, sinó és el fet de si ets marciano, o ets belter, o ets earther.
És el lloc de naixement, el teu nivell de, com es diu ara, de... Oh, ho tens tot, com es diu ara, ets... Sento, nois, però el meu vocabulari està fotut.
Explica-ho, no cal que ho diguis.
Quan ets una persona blanca no tens els problemes que té una persona de color al sud de Texas, saps? Per exemple, o a Europa, que si ets europeu blanc és una cosa, però si ets un nouvingut del Sudan tens molts problemes.
Estatus.
Sí.
Els teus estatus.
Diguem-ne, el teu estatus t'ha donat d'on ets nat. No del teu color de pell. I també depèn d'on ets nat, doncs tens també un potencial econòmic que és el que et dona l'estatus, o l'estatus et dona el potencial econòmic. I tot és
sí, evidentment...
per lloc de naixement.
Es parla del sistema monetari? No ho recordo ara.
Es parlen sí de crèdits. Es parlen de crèdits.
Coses, sí, amb crèdits, sí, correcte, però que, no...
Que val diners i que, coses d'aquestes, i que si ets de la Terra... pots viure sense treballar perquè tens el...
Les ajudes, no?
El salari sí. Universal bàsic o alguna cosa així.
Renta bàsica universal.
És molt, molt bàsic.
Sí.
I la gent, si vol alguna cosa més, doncs, claro, ha de treballar i estudiar. I és el que fa la gent que val.
Correcte.
Crea categories. I quan, per exemple, la Bobby va a la Terra i es troba amb la gent aquesta.
Els homeless que tenen la renta bàsica universal, és a dir, no es moren de gana... però que en canvi diguéssim però segurament les persones que a la Bobby se li presenten com a homeless i gent pobra pels belters són rics
perquè tenen aigua
i tenen aire
sí.
I espai tenen tot l'espai que volen, poden anar on vulguin sense tindre que pagar res a ningú i no es moren de gana i tenen aire i terra. Després tu pots agafar i buscar edificar altres coses. El que sí que està claríssim és que això és que... aquí és l'utopia de Star Trek. L'utopia de Star Trek i també en el The Orville es planteja això, la idea aquesta de... estàs en un punt on tu no necessites diners per tenir coses, sinó que el que tu necessites és fer coses, què pots aportar tu a la societat. Però tampoc està com això vinculat, i això està vinculat a l'estatus, però no a la teva capacitat de resoldre les teves necessitats bàsiques. És a dir, en el món de Star Trek les teves necessitats no te les dona el fet de que de, no necessites res, tens, tens un replicador. O sigui, des del moment que tens un replicador, hi ha algun lloc on, on caurà't mort, tens algun lloc que és teu, ja, ja ets ric. Ja ets ric, o sigui, no necessites res més quan tens un, quan existeix la tecnologia del replicador. A partir d'aquí, el que hi ha és l'estatus, que és el que tu deies abans, l'estatus, perquè és un element que els éssers humans busquem, de fet els animals també ho busquen. O sigui,
si està damunt un... de la piràmide.
Hi ha un ordre social, i tu, si tu tens un gos, a dintre de la família, el gos vol saber on està. El gos vol saber on està, i lo normal és que estigui a baix, i si no té clar que està a baix, tens un problema.
Tens un problema tu, les teves sabates i el teu sofà.
Exacte, tu les teves sabates i el sofà. Sí, però per exemple nosaltres, quan jo era petit, el gos es va ficar en el d'allò, doncs, que ell estava per sobre del meu germà petit, i li plantava cara i el feia fora del sofà i de tot, i llavors, doncs, vam tindre que parlar, doncs, amb un entrenador a veure què passés, perquè en el gos li quedés clar que el meu germà estava per sobre d'ell, i va fer una parella cosetes que li va dir l'entrenador, i el gos dos dies ho va tenir claríssim, i ja es va quedar per sota del meu germà i ja va tenir clar a sota d'on estava. Doncs, bueno, doncs, una cosa és aquí en l'Expans separa el diner, Star Trek separen els diners de l'estatus, però a l'Expans no hi és. L'estatus et dona també la teva capacitat de fer coses i d'influir, de fer coses. Hi ha diners, i això és i és que no tant a la societat marciana, que no tant la societat marciana. Fixa-t'hi que la Bobby, per exemple, hi ha un moment on té tots els diners que necessita, que vol, però no té estatus. Està fent aquelles... no té estatus, doncs, perquè ha caigut en desgràcia, perquè ha fet coses, doncs, que els marcians no veuen bé, i ha perdut el seu estatus aquest, doncs, de marine, que tenia un alt estatus, però en canvi sí que té molts diners. Llavors hi ha el desacoplament. Que actualment aquí en la nostra societat, doncs, els diners estan molt, 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 potser massa vinculats a l'estatus, però no és l'únic model. I és, bueno, és
això. Hi ha un tema que lliga una mica el que estem parlant ara, diguem, les ciències socials amb la ciència-ficció hard, que és l'expansa, que és quan explica una mica dels sistemes de reproducció a l'espai. Es veu que quan volen tindre un fill, se treuen el... Bueno, porten... Tots porten com si fos una pastilla ficada al braç o alguna cosa així, perquè no puguin tindre descendència mentre estan a l'espai, perquè, clar, allà no hi ha massa protecció.
Però això és el llibre?
Això és el llibre.
El llibre.
I diu que congelen òvuls i esperma, els congelen.
Exacte. I llavors, quan volen reproduir-se, doncs agafen i van a un dels satèl·lits que té un camp electromagnètic, i llavors allí sí que poden fer la gestació, i també es meten gravetat artificial per poder, bueno, per parir, per necessitar gravetat, i així ho fan.
Sí, sí, ho això sí que ho expliquen. No, vull dir que el tema de les ferides sense gravetat ho expliquen bastant bé, bastantes vegades, vull dir, sí.
El fet que necessitis gravetat per curar les ferides.
És, no, vull dir, com ha passat contínuament amb la sèrie.
Com si tens una ferida interna i no hi ha gravetat, o sigui, la sang va per tot arreu.
Sí. Et dic, a mi m'ha passat. Són coses evidents que les tinc a veure per dir, ostres,
és veritat.
Vaja, pues, ostres, sí, pues això.
I això segurament no ho sabíem i es va descobrir en algun satèl·lit o en alguna... a l'Estació Espacial Internacional o en algun vol cap a la Lluna se'n devien donar compte, perquè algú es devia fotre algun cardenal algun cop.
O algun estudiant d'un doctorat que va dir, i què passa si tens una ferida a l'espai? Deixa'm investigar. I va fer una recerca i va fer un paper.
Van agafar un gos, el van enviar dalt i li van trencar una cama a veure què passava. Són així de bèsties. També són així de bèsties. Escolta una cosa, què va passar amb el... Què va passar amb l'última temporada, que ens van matar un dels... van matar un dels personatges del Rocinante.
Bueno, jo això...
Com es deia, el pilot? Com es deia, el pilot?
El Kamal,
no es diu? Kamal. No, jo li dic el moment Tia Vivian del Príncipe de Bel-Air, no? Que és quan es fan desaparèixer o canvis d'actors.
Sí, l'Àlex Kamal.
Sí, que amb el que diguéssim que veus que per quadrar l'argument han de fer un ex machina, saps, d'aquests de... Ostres, ha passat algo? Ui, l'actor no hi és.
Bueno, en aquest cas el que fan és que el maten al final de la cinquena temporada, bueno, es mora d'una embòlia, que és a dir, hòstia, que poc dramàtic, no?
T'ho venen dient que això pot passar, que anar a alta gravetat durant molt de temps, te pot agafar un ictus o pitjor, i amb així se'l treuen de sobre. Perquè, bueno, ho sabeu, bueno, va enviar el link, que l'actor el van usar de coses dolentes, diguem-ne.
Assetjament sexual, no?
Assetjament sexual i també violència.
No sé.
I, clar, això no és massa, diguem, agradable de tindre a la vora. I el van fer desaparèixer. Però per el que és interessant és que el mode amb què se'l van carregar a la sèrie és com els llibres es carreguen al Johnson.
Uh-huh. Alfred Johnson.
Alfred aquest Johnson desapareix també a la sèrie de televisió.
Sí,
bueno, no desapareix. Aquest el canvien d'actor, perdó.
El canvien d'actor?
Jo diria que sí que no és el mateix actor.
No.
És el mateix?
És el mateix. Li fan un atemptat i miren de matar-lo i
no. Això a la sèrie, a mi m'agrada molt l'estètica de la sèrie i a mi això em va sobtar molt. Alfred Johnson passa a tenir una estètica, diguéssim, d'un tio polit en el moment de l'atemptat, és un tio que va amb rastes.
Sí.
Jo diria que no és el mateix actor. S'assembla un munt, però no és el mateix actor. És com l'actor britànic que ara ha fet de Fundació, que era el cabecilla de l'OPA, que també el fan desaparèixer i només surt la veu al llarg de la sèrie.
El que fa de Harry Sheldon, sí.
Sí. El mateix. Són, per mi, en la sèrie té molts punts d'aquests que dic tia Vivian, que és que la tia Vivian del Príncipe Bel-Air, no sé si us recordeu...
Bueno, canvien el marit de la Bracerala, em sembla.
Aquest, correcte. I jo diria que passen amb algun actor més. Alfred Johnson el donava per fet i després aquestes desaparicions.
Una pregunta, Sinner. L'actor que ha fet aquest de Jamal, el van acusar o el van condemnar?
Tinc... Lo que sé és que el van acusar i les acusacions eren bastant creïbles i el van fer desaparèixer quan van poder de la sèrie. I després l'actor del Fred Johnson me sembla que és el mateix sempre.
Sí?
Estic mirant ara, em sembla que és el mateix. El que sí van fer, bueno, és això, els llibres del Fred Johnson, mentre es va d'un lloc a un altre amb el Rocinante, li agafen atac de cor. Perquè primer van ficant que està amb molta pressió pel tema de la guerra i els Belters rebotant-se, que si el Marcos Inaros fent el gamberro por ahí, bueno, molt de merder, i llavors té molta pressió i van ficant i, ostres, aquest no sembla que ja acabarà bé i li agafen atac de cor enmig d'una estrellació d'un lloc o un altre. Això els llibres.
Mhm.
Bueno, pues jo pensava que l'havien canviat. Sí, no. Que és això, sèrie...
Però ara passen moltes sèries, eh? Ara la que estan caient... Bueno, en les pel·lícules aquestes de les prequeles del Harry Potter s'ha caigut el Johnny Depp, perquè va tindre algun problema també...
Amb unes acusacions, també.
Unes acusacions, unes coses... I això... Crec que en el cas del Johnny Depp va haver una sentència. Però en el cas aquest del Johnny Depp va haver una sentència. I per això, perquè... Perquè al final acusar és gratis, però al final el problema està que de vegades això és que només que aquests personatges públics, només l'acusació ja te pot enfonsar la carrera. Perquè
sí, però aquest el cas de l'Àlex, tenia més de 30 al·legacions de...
Més de 30?
De assetjament sexual i d'assault, que assault és de pegar una pallissa amb algú. O sigui que...
Hòstia.
Sí, o sigui, per això se'l van dir que de treure de sobre ràpidament. Però, per exemple, un dels que sí que van canviar d'actors va ser, sinó que entre la primera i la segona temporada, van canviar l'actor que feia de marit de la de Kris Jenna Barasala.
Sí.
El marit
però et recorda el Nicolas Taleb? Un dels actors?
És que un dels actors és un d'aquests actors de caràcter hindús que sempre que necessiten un hindú que faci de pare, sempre és aquest senyor. Sí, sempre és ell. N'hi ha un dels dos el que s'assembla... o sigui, n'hi ha dos, un que s'assembla al Taleb i l'altre és el que surt sempre. És vamos, necesitamos un hindú. I ja tenen l'hindú de capçalera, sempre és aquest senyor.
Mm-hmm. Que ja està bé, sí, sí.
És com hi havia una època que havia de sortir un xino gran i sempre sortia en Miyagi. Sempre hi havia el Miyagi. I havia de sortir un xino dolent i hi havia aquell dels dos bigotes i cap aquí darrere, que era el coreògraf de les baralles d'arts marcials.
No,
sí.
Estava el de Golpe en la Pequeña China.
El de Golpe en la Pequeña China.
Que també surt a Temblores.
Però i... aquell tio és el coreògraf. Aquell tio ha ensenyat a tothom. O sigui, totes les pel·lícules d'acció dels anys 80... ell està a totes fent de coreògraf. En algunes ell apareix com a lluitant, però a moltes ell simplement és el coreògraf el que fa la coreografia de les hòsties. I moltes vegades surt, doncs, perquè té aquella pinta amb aquells bigotis i aquella cueta i aquella pinta de xungo que t'hi cagues. Però és que és xungo que t'hi cagues, aquell tio.
Uh-huh. Aquell... Després, del tema d'actors interessants, hi ha una actriu que va fer un paper petit amb el Fred Johnson a la base aquesta dels Belters, construeixen la nau del Naboo. Doncs l'actriu aquesta, que fa de drummer, al principi només tenia que fer uns petits papers, però es veu que va agradar molt.
Sí.
I van dir, wow, i si aquest personatge de la novel·la, dels llibres, que no té massa durada, el podria fer ella, no? Perquè total, més o menys sí, a bé. I al final van anar juntant gent per tindre més hores amb ella, perquè dona molt de joc, i bueno, i si heu vist la sèrie, Drummer és una actriu que fa un paper genial.
Quan està actuant aquesta tia amb qualsevol altra, se'l menja, li roba l'escena. O sigui, la poses amb el Holden, la poses amb la Niobe, la poses amb qui sigui i es menja l'escena. L'únic que li aguanta...
Has de ficar un altre Belter a l'Astrof, no?
L'únic que li aguanta és el pirata vell.
Aquell és l'únic
que li aguanta les escenes i que no es queda ella sola a l'escena. I que és ella, dir, bueno, vale, parella actorassos i s'ho menja. I també l'actor que fot d'Inaros també ho peta.
Aquest és un... Peta. Bueno, aquest és boníssim.
Ho fa superbé.
El que fa del Marcos Inaros és el Keon Alexander. Que fa de Marcos Inaros.
Ho fa molt, molt... O sigui, d'actors, però a més, també
té
tenen papers que...
Té un decadisme a la pantalla surt i brilla sols.
Sí.
No cal il·luminació, brilla sol.
Sí, 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 sí. I també la Bacerala és una actoraça.
Anava a dir, jo per mi... Sí, la sèrie, per mi, és l'actriu que més m'ha agradat és ella.
Fa de pal de paller, ho aguanta tot.
Però l'altre una mica és això, és que la sèrie crec que és bastant decent, perquè els actors, hòstia, ho foten molt bé. Vull dir, que estem parlant d'una sèrie de ciència-ficció que no sempre passa, això.
Sí, això no sempre passa, però aquests actors, al veure el nivell de, com es diu ara, d'entrega, de dedicació de l'equip d'escriptors, dels autors dels llibres que van acabar dirigint i col·laborant moltíssim en les sèries des del primer moment. Els directors, que eren una cosa recurrent, que sempre venien els mateixos. La gent que treballava als escenaris, tothom, aquesta gent sempre hi volia treballar perquè trobaven que estaven fent una cosa molt especial. Això, molta de la plantilla de gent és gent que no és blanca. I això normalment no passa, que una sèrie que és tan bona i que té tanta dedicació i que saps que estàs fent una cosa especial, que la gent no sigui el típic ros d'ulls blaus o la típica rosa d'ulls blaus de Hollywood, això els va motivar molt i van dir, volem fer-ho bé. I hi ha gent, des de gent que començava el seu primer paper, diguem-ne, com la Naomi, que és dels seus primers papers, sembla que abans havia fet un parell de vídeos de música i ja està, o una persona que té una carrera molt llarga, que és la Kris Jenner, que és la Shore, com es diu? Shore Agdashlu, que és una actriu iraniana i que té una carrera molt llarga.
Jo, a Holden em va costar, és el de 10.000 antes de Cristo, em sembla que és la sèrie, una de les pel·lícules que ha fet. No sé si l'heu vist, aquesta.
No,
va de mamuts i de però caçadors de mamuts.
En general, una cosa que jo sí que estic veient darrerament és cada vegada veig millors actuacions. O sigui, la qualitat del material que es fa, o sigui, d'entrada cada vegada hi ha més gent actuant, hi ha gent més gent fent coses, hi ha més gent fent vídeos, hi ha gent més, és a dir, hi ha més escola, i es produeix més. Allò que diu, no, és que els clàssics, els mires els clàssics i dius, pues no són tan bons, clar, evidentment no són tan bons, i són molt bons perquè són els primers que van fer aquest tipus de coses, les pel·lícules clàssiques, però es fotien, hi ha actuació, i veus pel·lícules clàssiques i veus algunes actuacions que dius
parlem-ne,
que a veure que nosaltres ara ja cada vegada portem més milers d'hores de televisió i de cinema vist, i tenim molt de criteri, però és que també aquesta gent també ho té tot.
Aquesta gent també porta moltes hores fent aquest paper amb aquesta sèrie, a molt de suport per tot arreu, i és una sèrie que s'estimen molt, que l'han fet molt, molt,
i tota la gent aquesta porta molt, han vist milers i milers i milers d'hores i han treballat milers i milers d'hores, i aquestes hores s'hi veuen. Veuen que cada vegada hi ha més gent més bona.
Perquè l'actor del Wes Chapman, sembla que la primera vegada que va estar en una pel·lícula va ser una pel·li del Steven Seagal.
Imagina't.
Que és una que està amb aquest Battleship o no sé què.
Que no és... Que l'Steven Seagal és quan... no és especialment bon actor. Feia no de Steven Seagal.
Parlàvem de you know, els grans del cine, doncs, de l'Steven Seagal. No. Però, bueno... Però l'actor...
L'Steven Seagal, ell sortia a les pel·lícules i feia de Steven Seagal. Ell deies, quin és el nom del personatge? Abans no sabies ni com es deia el seu personatge. Sorties de veure la pel·lícula...
A veure, un moment. Jo per mi, Steven Seagal té una pel·lícula i després té una altra cosa que no sé com dir-li. La pel·lícula... Ostres, on sortirà el nom ara? Alerta Roja, em sembla, és la del...
La del Battleship.
La del Battleship? És aquí on surt també aquesta...
Me sembla molt que sí.
Però a més a més, em sembla que aquesta tenia un altre actor, i un altre actor potent al seu costat.
El Tommy Lee Jones, sembla que es diu. Ja no, vull dir, per mi és l'única sèrie, o sigui, l'única pel·lícula que s'aguanta. La resta de pel·lícules són Steven Seagal fent de Steven Seagal
en una hora i mitja. I si mires les seves primeres pel·lícules... Clar, jo penso que en els anys 80-90 estava ficat amb arts marcials i llavors, clar, això t'ho havies de mirar, era com anar a missa, no? Però hi havia, era molt... O sigui, era Steven Seagal fent de Steven Seagal. A més, tots ens vam posar molt contents quan li vam fer les infiltracions de cabell. Vam dir, mira, ja l'hem fet les infiltracions de cabell. Ja tocava.
Doncs des d'aquí va començar a dir-se, però això d'actuar m'agrada. Llavors va a una escola per aprendre més, perquè ell estava a la US Navy. I per això, quan el veus a qualsevol pel·lícula o sèrie que ha fet, tracta les armes com si fossin de veritat. No veuràs mai el dit al gallet, a no ser que sigui un moment que estigui a punt de fer-la anar.
Això quin actor?
L'Amos
ho peta.
L'Amos fa molt bé perquè...
I a més el paper, sí, se'l veu que sap lluitar i se'l veu que d'allò, però a més el paper, diguéssim, de persona que té problemes psicològics.
Però la psicopatia...
Està grillat amb simpatia, però està grillat.
La psicopatia té un problema emocional i té un problema ètic. Hi ha un moment que ho diu, o sigui...
Ell busca un compàs ètic.
Jo no sé el que és... el bé i el mal, però miro al Josh Holden i el que ell diu que està bé, sé que està bé i no m'ho plantejo.
I l'utilitza ja com a... Sí, perquè
com a referent.
De fet, ell transfereix aquest rol. Inicialment té el rol, això li passa, el té a la Niobe, i hi ha un moment que ell decideix que no, que el compàs moral és el Holden.
Sí, que és quan la Naomi em sembla que agafa i
li dona la protomolècula en el Holden,
Johnson. Hi ha un moment a la sèrie que el Amos es troba, em sembla que es diu el Cotazar, que em sembla que en els llibres sí que té molt de... surt bastant, que és el científic, que em sembla que ell el que té és això, l'empatia eliminada de manera artificial. I no sé si ho vaig entendre malament o així, però donava la sensació que potser l'Amos, el personatge, també tenia aquesta falta d'empatia eliminada d'alguna manera artificial, que no era natural. Després, a la sèrie...
Haver partit una infància supermega dura,
no,
i xunga.
Sí. Després t'explica en Baltimore.
Sí, l'Amos t'explica, ho diu, diu, és que és l'únic, tu el mires i a la sèrie, amb el científic aquest, és amb l'única persona que té empatia perquè veu que s'hi pot identificar. Però veu que està molt malament el que està fent i diu, clar, amb això no em puc identificar. I no sé si ho expliquen a la sèrie o si es veu a la sèrie, però el llibre sí que està, que de tant en tant, quan va a port, quan tornen d'un treballet amb el Rocinante, necessita desfogar-se. I s'ha de pegar de pinyos, o s'ha d'emborratxar, o ha de fer qualsevol cosa, perquè té uns sentiments homicides importants i només es pot controlar fins un punt. I necessita això, perquè hi ha una novel·leta que es diu The Churn, no sé com l'han traduït, que explica la infància de l'Amos i és realment duríssima.
Hi ha un episodi, no?, on fan petites pinzellades de la seva infància.
Sí, és una miqueteta, sí. Que tot bé, el primer moment que dius, ostres, aquest tio és especial, és quan hi ha la Christian a Barcelona, que va a la nau espacial i té problemes ficar-se en les botes magnètiques per poder caminar damunt del cas. Diu, això és com si portessis has de caminar com si portessis sabates de taló. I diu, sembla que... I la Cris Gent li diu, ostres, amo, sembla que n'hagués fet una vegada. Sí, en sé força de portar de sabates de taló. I això t'hi deixa anar. Que en anglès se'n diuen pumps, que són sabates de taló d'aquestes superaltes. Bueno,
ja t'imagines el d'allò fotent de drag
amb
queen.
Amb sabates de taló? Però quin coi de vida ha tingut aquest pobre home? Llavors, a partir d'aquí, pots començar a entendre moltes coses.
No, és...
És un punt de partida.
A mi m'han vingut moltes ganes d'acabar els llibres que em falten i les novel·letes. O sigui que, maldito sea, assassiner, ara tinc molta feina que llegir.
Sí, la de Churn és boníssima, la que expliquen la vida del Fred Johnson és boníssima. N'hi ha moltes de bones, de novel·letes. Però els nou llibres, si vols només els sis primers, endavant. Que són un... de començament a fi, tot lligat i relligat, estan molt bé. Perquè ho acaben. O sigui, i després, les altres tres, és 30 anys després o 50 anys després o alguna cosa així, i és la mateixa gent, més gran, i el mateix univers, i fent algo similar. Però no és exactament el mateix. Però estan igual de bé. Però si vols,
doncs,
diguem,
tenim feina.
Vull tindre un final bo per The Expanse, que m'he quedat amb ganes de veure el que han fet amb la sisena temporada, i és allò, els sis llibres primers, i quedaràs descansat. I les novel·letes. Les novel·letes que puguis.
Doncs tenim feina. Escolta, és tard, anem de portar els nens a dormir, tu suposo que has d'arreglar fer que algun tren no descarrili.
Sí, ho faré descarrilar per tindre feina el cap de setmana. No, home, no, això mai. Mai ho faré. Abans al contrari.
El cap de setmana el que toca és fer una barbacoa d'aquestes que feu allà, amb un bistec a la Ciner. I està bé, ens dius, ens dones aquestes receptes dels bistecs i aquestes salses no les tenim aquí.
No tenies la Leah Perkins Worcestershire? Al Corte Inglés hi és.
Al Corte Inglés? Hòstia, tu, hi era. Haurem de mirar
si... O mires a l'Amazon, tio. No tenia una cosa que es diu Amazon? És una cosa nova que hi ha a l'internet. No sé si parla mai de l'internet.
Internet?
No.
Me n'havia parlat un amic, però...
Una cosa
però
que diu
sembla que no va enlloc.
I S i dos punts, i barres, no sé què.
No va enlloc. Jo ara el que vull fer és comprar NFTs, que diu que està molt bé. Això de NFTs, diu que comprant el senyor que va comprar l'NFT del primer tuit del Jack Dorsey...
Oh, que bo.
Em va pagar 2 milions d'euros, 2 milions, i el va subestar i donaven 48 euros o 480, una cosa així.
No, 260, em sembla.
260, i el
no
tenien valorat...
No, 260.000, 260.
260 euros.
un negoci brutal.
Hòstia,
ai, Déu meu,
sí, és bon, és lo d'allò. Sinner, a Willy, moltíssimes gràcies. A veure si ho repetim. I
home,
i vinga, mosseguis, hem tingut una mica de bici aquesta Setmana Santa, que semblava que no fotíem res, però mira, coses que
sí,
passen.
Sí, tu. Pues nada, nois.
Vinga, Delta
Lovers.
Delta Welders.
Delta Lovers. Delta Lovers. A veure què és això. Me!
I'm not gonna take my